Pares i mares radiovillencs, això potser us interessa. Us parlarem d'un videojoc que té uns 150 milions de jugadors nens a tot el món. És un videojoc amb una edat recomanada a partir dels 12 anys, però sabem que boixos de 7 anys o fins i tot més petits ja hi juguen. Estem parlant del Fortnite i volem abordar aquest assumpte amb la psicòloga i tècnica en prevenció en el programa Ciber del projecte OMA, na Joana Maria Solano. Hola, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, què tal? Gràcies.
Molts pares es pregunten si el Fortnite és una afició o és una addicció, o potser el Fortnite és un videojoc que està massa ben dissenyat per deixar-hi jugar els boixos. Com ho veus, Joana Maria?
És un videojoc molt atractiu, no hi ha cap dubte. Molt atractiu per a joves, com tu has dit, serà recomanades per 12 anys, però a cada pic hi ha joves inclús de 6-7 anys que estan jugant.
Creus que en el disseny del Fortnite, el que jo t'apuntava un poc, no? Hi ha tanta enginyeria, no només d'animació, de videojocs, sinó també psicològica, que fa que sigui un videojoc altament addictiu, perillós inclús pels més petits.
És atractiu, com bé estàs comentant, els colors, visualment és molt ràpid. Això fa que per joves, perquè si una persona adulta intenta jugar, jo el manco ho he intentat i és massa ràpid per nosaltres, però a ells el que li permet és una sobreestimulació del cervell i això també fa que sigui molt atractiu. Les partides són també molt curtes i quan són tan curtes, si ets bo, pot durar 20 minuts, però si no és tan bo, en un minut ja s'ha acabat la partida i te fa tornar a jugar i pots passar hores perdent inclús la noció del temps.
És tanta la incidència d'aquest videojoc que la UIP ha organitzat xerrades de conscienciació per pares i gent interessada en aquest assumpte. Va ser tanta l'afluència de gent en la primera de les xerrades que en prepararan una de segona, amb més de 200 pares ja inscrits. Caram, quina transcendència, no?
Sí, els pares estan preocupats perquè són conscients, com bé diu el títol de la xerrada, que el Fortnite és un mes a la família. No, és el títol i és un poc que reflexa de la situació familiar de molt de famílies.
Quin és el perfil d'aquesta situació familiar?
Habitualment, la teoria diu que són famílies socioeconòmiques mitjanes baixes. La nostra realitat de teràpia des de Projecte Home Balears, que tenim el programa Ciber, com comentaves abans, són situacions familiars socioeconòmiques mitjanes altes, on la presència parental molt de pics no és possible perquè els pares fan feina o no estan presents en el domicili i els fills pues, fan un ús abusiu de dispositius tecnològics i en aquest cas és de les videoconsoles.
I quan, clar, jo quan et demanava un perfil, quina és la situació que es troben possiblement conflictiva a les famílies amb aquests boixos que juguen al Fortnite?
Pues, quan és una estoneta i el nen és capaç de parar la videoconsola, quan sa mare o son pare li diu estupendo, quan ells mateixos s'aturen, però el problema és quan volen més, les famílies ja, pues, la situació és difícil de mantenir, arriben a haver de llevar el wifi o desconnectar el cable de la consola i comença la violència. Bé, en el principi de forma verbal, qualque cop de punt damunt una taula, una porta, i després ja pot anar més.
Això és addicció?
Això és una de les característiques a tenir en compte, és una falta d'autocontrol, una pèrdua del propi comportament, de l'autocontrol de la pròpia persona.
Veig que et resisteixes a parlar d'addicció.
Com? Perdona, no t'he entès?
Em dóna la sensació que et resisteixes a parlar d'addicció.
No, podem xerrar perfectament d'addicció, però no fa falta que xerrem d'addicció, podem xerrar d'ús problemàtic, amb això és més que suficient i embarca molt més que l'addicció. Des moment que tu, jugant aquest joc, com pot ser estar en xarxes socials o altres dispositius, t'està generant un problema social, familiar, acadèmic, laboral, etc., estem generant d'ús problemàtic i ja és suficient per iniciar un tractament o demanar ajuda.
Clar, de quins perills, de quin ús problemàtic estaríem parlant?
En relació als videojocs?
Sí, i en el Fortnite especialment.
Pues mira, jo sí que vos podria donar unes petites pistes perquè qualsevol des de casa o qualque familiar, inclús el propi jove, pugui donar-se compte si comença a tenir un ús problemàtic. Estic xerrant de temps. El temps és important, saber quant de temps dedicam en aquest... Se suposa que és oci, per tant, ha de ser un temps que estigui pactat, controlat. Si jo no sóc capaç d'autocontrolar el temps que dedic, ja estic xerrant de pèrdua d'autocontrol, que seria el segon factor a tenir en compte. Si, més de tot això, estic xerrant que he deixat de fer coses, no? Pues, abans m'agradava sortir a jugar en el futbol, abans m'agradava fer moltes coses, que ara prefereix que estar a casa meva jugant, inclús hores de son, que és un dels indicatius també, la gent perd hores de son, per tant, el rendiment acadèmic o laboral baixa, tot això són indicatius. Bàsicament tres, qüestió de temps, que fem amb els temps, pèrdua d'autocontrol, i el tercer punt seria quines coses deixo de fer.
Caram, ens podem atrevir a, diguem-ne, fixar uns minuts al dia recomanables per jugar al Fortnite o a la setmana, potser només als caps de setmana? Com orientes tu les famílies que et pregunten en aquest sentit?
Bueno, jo les recomanacions anirien més enllà dels temps, que també les poden donar. Jo primer que tindria en compte és quan li comprem un videojoc en el nostre fill, hem de saber diverses coses. Primer, serà recomanada. Hi ha nins que estan jugant en 6-7 anys, segurament els pares no són conscients de que l'edat recomanada són a partir de 12 anys, de 18 inclús.
Això se li ha de fer cas, eh?
Exactament, hem de saber quina edat és recomanada, perquè hi haurà una raó d'aquesta edat, segurament per la maduresa de la persona. Però no només l'edat, perquè potser el meu fill té 12 anys, aquest joc és per 12 anys, però jo m'adono compte que el contingut del videojoc no és apropiat pel meu fill. Quan nosaltres comprem un videojoc també estem educant en valors. Aquest videojoc, no hem xerrat d'això, però se premia, se valora matar. Justament el que surt a pantalla és, molt bé, ja dus 2.000 assassinats. No? Estem valorant, premiant per matar. Si és això el que jo vull pel meu fill, si penso que hi ha altres tipus de valors, perquè hi ha altres tipus de videojocs que premien altres actituds, com podria ser companyerisme, com podria ser estratègia i altres. Per tant, hem de tenir en compte l'edat i el contingut. Després, les videoconsoles, els ordenadors, se recomanen que estiguin en jocs comuns, perquè si estan a l'habitació, doncs el que a vegades passa, que el nen està jugant a les 4 de matí i fins i tot pot empalmar el dia següent i els pares no ho saben. Per això, jocs comuns, les salites, menjador, on sigui. Després, pactar uns horaris. Què significa? Doncs pues mira, perquè no és tant que siguin dues hores o que siguin tres hores, l'important és pactar un horari que aquest horari se compleixi. I per això és important que hi hagi un rellotge a prop d'on està el jove, perquè sigui conscient del temps que passa. Perquè hi ha una explicació, per la persona que està jugant, el temps passa molt aviat. I li dona la sensació que han jugat 5 minuts, però potser ha estat dues hores. I aquí comencen les discussions. Això seria un parell de consells que podríem posar en marxa.
Caram, abans deies que era un pèl delicat, però que es podia fer, no? Lo de més o menys establir unes pautes de temps, com sí. per un boig a partir de 12 anys. Ja estem pensant que els que tenen menys de 12 anys no haurien de jugar, i seria això, eh?
En aquest videojoc, segurament no. Però per el que te deia, no només per aquest tema de l'edat, que per això ho posen, sinó també pel contingut.
Clar, clar. I per un boig que tingui més de 12 anys, però encara menor d'edat, quina creus que seria la recomanació en quant a temps invertit per jugar al Fortnite? No sé si a la setmana, al dia, com ho...
A vegades, bueno, sí, els pares volen que li diguem un horari. També s'ha de veure un poquet també el comportament dels nens. Llavors s'ha de valorar com va acadèmicament, si compleixen responsabilitats a casa, si fa coses a casa. Vull dir, perquè a vegades els nens diuen que juguen perquè tenen massa de temps lliure. I a vegades aquest temps lliure és perquè no tenen altres tipus d'activitat, ni responsabilitats, ni estructuren els temps de forma adequada. Per tant, hem d'ajudar-los a desenvolupar l'autocontrol amb el tema dels temps, d'oci, de responsabilitats, etc. Després de complir totes les responsabilitats, si fan tot el que fan i queda temps lliure, a lo millor hauria de ser cap de setmana, perquè entre setmana, entre escola, si han d'anar a escola, han de complir les extraescolars, han de fer les feines, igual no els queda temps. I a lo millor un parell d'horetes cap de setmana, cada dia de cap de setmana, a lo millor és més que suficient. Però més enllà dels temps, és el que s'hagi pactat i s'ha de respectar i s'ha de complir. I el jove ha de ser qui aturi la consola per ajudar-li a desenvolupar l'autocontrol. Perquè si s'acostumen a que el papà o la mamà llevi separat de la wifi o de l'enxufi, ells no acaben de desenvolupar el que volem, que és que ells siguin capaços d'aturar aquest comportament.
Això és important, que sigui el mateix boix qui aturi la consola, perquè a vegades tenim tendència a dir, el que havíem quedat ahir és que avui a les 5 acabassis, no? I encara estàs aquí en marxa. Els hi posem potser massa fàcil.
I hem de posar una conseqüència. Si hem pactat això i tu n'has complit en l'horari, haurà d'haver una conseqüència. Segurament demà pues, o la setmana que ve pues, no podrà jugar. I se posarà nerviós i començarà a pujar-se de bou en el principi per voler aconseguir el que hi vol, però aquí els pares s'han de mantenir. Perquè en el final, educar a un nen o educar a un jove no és fàcil, i voler estar i quedar bé amb ells és un fallo. Tenir un fill sempre es donarà qualque discussió i hem de posar límits. I la diferència dels problemes que tenim amb els nostres fills és quant de temps tardem en posar aquest límit.
Si pel que sigui, perquè té un ús problemàtic o que no li sembla bé als pares, s'ha d'acabar llevant aquest joc, aquesta consola de la vida del nostre fill? Això s'ha de fer com quan deixem de fumar, a poc, o es pot fer de cop? Com s'ha d'orientar?
Depèn dels casos. Han de posar límits quan el nen ja és jovenet, perquè entre més tardem a posar límits és més complicat, l'horari s'ha de pactar, i si l'horari no se compleix, s'ha d'haver una conseqüència immediata. Si això se repeteix i continua sense respectar l'horari, pues s'haurà de valorar si s'ha de llevar separat, o si el jove no és capaç d'autocontrolar-lo, li haurem d'ajudar. I sempre podem demanar ajuda a professionals que ens puguin assessorar. A Projecte Mo Balears tenim a Eivissa, tenim a Menorca, que poden pegar un vot simplement per assessorar-se també, per si necessiten, pues mira, m'he trobat aquesta situació i no sé molt bé com fer-ho, perquè l'objectivitat amb els fills a vegades és complicat, i que un professional te pugui donar diverses pautes per millorar la situació sempre ve bé.
Clar, el que diuen alguns dels boixos és que en realitat jugant al Fortnite també es relacionen amb amics i companys de classe des de la consola, no? Amb aquesta idea de jugar en xarxa.
Sí.
Això és cooperar també?
Com?
Això és cooperar també? És positiu?
Bueno, és que en relació a aquesta característica que tu acabes de dir és el que fa que sigui tan atractiu el videojoc, perquè una necessitat que tenim les persones i per lo tant també joves és relacionar-nos, necessitam la relació amb els altres per sentir-nos ple. Aquesta videoconsola te dona aquesta sensació de que estàs acompanyat. Molt de joves que estan exactament quan li demanem, bueno, conta'm quins són els teus amics, digue'm els seus noms, comencen a dir Nix, Nix 24, Palito 31, i per ells aquestes persones que no coneixen a la vida real, però sí coneixen a la vida virtual, per ells són amics. I amb això ja ho tenen cobert. Per tant, quan tu li dius com pare o mare, vinga, però surt de fora, vés a jugar amb amics, has de tenir vida. Per ells senten que tenen aquesta vida. Tenen la necessitat coberta, encara que sigui d'una altra manera. I això fa que sigui tan atractiu també a l'habitació tancat, tu sents que tens els teus amics de vora, perquè xerres amb ells, perquè te sents acompanyat. I aquí és una de les qüestions que l'adolescència, la nostra adolescència que tenim a casa nostra, tenen por a la soledat. Això quan vas a fer xerrades a les escoles és el primer que te diuen joves de 12, 13, fins a 16 anys. Mm. I se senten acompanyats mitjançant, enviant whatsapps de forma a diestra i sinistra, perquè comencen a contestar-li, se senten acompanyats, se senten vàlids, se senten tingut en compte, igual que senten la consola, estan tots sols, son pare i sa mare estan fent feina, i senten que estan dins d'un grup que formen part de qualcú. I a més, aquest tipus de jocs que són de forma grupal, te necessiten per jugar. I t'envien un WhatsApp, t'envien un missatge mitjançant la Play. Vinga, tio, connecta't!
Sí.
I això te fa sentir bé. S'autoestima te la puja. De forma distinta, però al final està cobrint una necessitat dels joves.
És el Fortnite una avançada per problemes més seriosos ja posteriors amb els infants quan siguin adolescents? No sé, nomofòbia, temes d'aïllament, de no voler fer activitats a l'aire lliure, preferir-se quedar-se a casa enganxats a les pantalles...
És un factor de risc a tenir en compte. Jo no m'agradaria xerrar de Fortnite com el videojoc dolent. De fi de compte, és un videojoc que hi ha molt de joves que també estan jugant i estan jugant de forma puntual i estan disfrutant, i altres joves que per una sèrie de factors de risc fan que se quedin enganxats en aquest videojoc perquè li cobreix les necessitats sense haver d'afrontar. La vida és molt més dura, la vida no te permet res, set molt de pics. En canvi, el videojoc, ara m'han matat, no passa res. Prenc el botó i torna a començar a jugar. I això fa que sigui molt atractiu. Jo sempre dic als joves que els joves són com adults en pràctiques. Tot això que no practiquin durant l'adolescència seran carències que els faltarà quan siguin adults. Per tant, si se passen molt de temps i no desenvolupen l'empatia, les habilitats socials, etc., tindran aquestes mancances a la vida adulta. I al final, pues, les xarxes socials i les tecnologies els donen un espai on ells se senten segurs.
Quin missatge enviaries als pares que poden estar preocupats amb els seus fills i l'ús que fan del Fortnite?
Pues, bueno, que és normal que estiguin preocupats, que no és algo tan raro, que habitualment els pares se senten d'un altre món, si qualcú no li recolza en aquest sentit, que han d'estar al tanto, sí que és vera, que han de xerrar molt, la comunicació familiar és molt important, que li demanin als seus fills per què li agrada el Fortnite, que puguin veure com juguen, les pautes que t'he comentat abans, que cerquin informació del món del joc, que sàpiguen que consisteix, que el seu fill segur que li contarà molt, molt content, perquè a ells és un tema que li agrada xerrar, que valorin si realment és el que volen per al seu fill, que els jocs comuns poden jugar a la salita, te dones l'oportunitat d'estar a la vora del teu fill quan està jugant i, per tant, poder controlar els temps, que de nit puguin descansar. El mòbil dins l'habitació no se recomana, se recomana comprar un despertador perquè els nostres nits no estan descansant. Molt d'ells estan enganxats en els mòbils fins a altres hores i xerrant per WhatsApp o inclús mirant vídeos de com altres estan jugant en el Fortnite, perquè al final és més de lo mateix, tots estem pensant en lo mateix. Uns horaris pactats i sempre conseqüències. És molt important que els nostres joves entenguin que la vida té límits.
Joana Maria Solano, psicòloga i tècnica en prevenció del programa Ciber de Projecte Home, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat del Fortnite aquesta estona aquí a Ràdio Illa. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.